El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Avui, 27 de gener, és el Dia Internacional a la Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. A Sabadell ho sabeu, hi ha 61 llambordes a Stoppelstein que s'han instal·lat per recordar la memòria dels sabadellencs que van viure l'horror dels camps de concentració nazi. Enguany, però, s'han detectat alguns errors, per dir-ho d'alguna manera, en la instal·lació d'aquests elements, i per això en la darrera setmana s'han fet alguns canvis d'ubicació en aquests elements de memòria històrica. Avui al Cafè de la Ràdio en volem parlar de tot plegat, acompanyats de l'historiador sabadellenc Genís Ribé, tècnic també del Museu d'Història de Sabadell. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Anem per aquestes qüestions, per aquests canvis d'ubicació d'aquestes Stoppelstein que s'han fet aquests dies, quants canvis s'han fet i per què s'han fet?
Se n'han fet 3 ja, i el diumenge, aprofitant que farem un itinerari explicant el recorregut d'alguns d'aquests deportats que vivien i eren veïns del barri de la Creu Alta, farem el quart. És a dir, s'hauran canviat la ubicació de 4 llambordes Stoppelstein.
Per què s'han fet aquests canvis?
Doncs molt senzill. Aquestes Stoppelstein es van posar l'any 2018 i d'ençà el 2018 fins avui hem pogut avançar amb la investigació d'aquests perfils biogràfics i amb documentació nova que s'ha portat des de l'Arxiu Històric hem pogut precisar el domicili exacte de 3 i d'un quart del qual no en sabíem on havia viscut aquí a Sabadell l'any 36, que era l'Antonio Aguilar, que era un deportat del qual teníem la llamborda posada al costat del monument de memòria de les víctimes de l'Holocaust sabadellenques, allà a la plaça Montserrat Roig. Uh-huh. Fins i tot d'aquesta hem aconseguit ubicar-li un domicili, que és allò on vivien.
Com es fa tota aquesta feina?
Bé, aquesta feina ja es fa perquè hi ha gent que estem, que no perdem la banya, posem la banya amb la investigació, estem preparant un llibre dels deportats sabadellencs des del museu i aviat sortirà publicat, esperem, i la recerca et porta a apretar una mica a fons a l'accelerador per tal de veure si pots precisar aquestes dades. Hem trobat la ubicació precisa de 2 veïns que vivien a la Serra d'en Camaró, que tenen unes denominacions a la documentació de l'Arxiu Històric molt, molt imprecisa, perquè aleshores eren uns barris que encara s'havien de construir, no hi havia carrers, pràcticament, eren cases d'autoconstrucció, i després hem pogut traslladar sobre plànol i amb documents diversos que es troben a l'Arxiu Municipal exactament la ubicació d'aquestes dues a la Serra d'en Camaró. Hem pogut ratificar un que vivia al carrer Galceran de Pinós, que va ser una de les primeres cases que es va fer en aquest carrer, i li van posar número 1, quan en realitat, per ubicació actualitzada, estava en el número 24.
Ah, per tant, és un canvi en aquest cas...
Sí, són precisions. Les de la Serra d'en Camaró les van posar a la plaça Madalena Calonge i les han desplaçat allà on toca, que és el carrer de la Serralada. Ara, eren 2 que vivien just, eren veïns, pràcticament. I la de l'Antonio Aguilar, que estava en el monument, que l'havien posat en el monument perquè no sabíem on vivia, de Sabadell, genèricament, aquesta la posarem a la Creu Alta, com us he dit abans, al carrer Riera Villaret. Al carrer de la Riera Villaret, a la Creu Alta, hi vivien 4 veïns que van ser deportats.
Ostres!
De Sabadell. És el carrer que té més llambordes. És una anècdota, però resulta que 4 veïns d'aquest carrer van acabar en camps nazis.
No sé si és una anècdota o explica coses d'aquell Sabadell, no? Segurament també.
Bé, la gent vivia per tota la ciutat. La ciutat aleshores era la que era. Aquests nuclis de la Creu Alta, del centre, de l'Eixample, del barri de Gràcia, és on hi havia la població de Sabadell, aquests 48.000 habitants, i es distribuïen per aquestes zones, no per altres. La ciutat era la que era, en tema de superfície ocupada, urbanitzada, etc. I eren gent, en general, treballador, menestrals, peons, paletes, pagesos, i vivien on vivien, amb una certa modèstia. Molts d'aquests vivien amb estades, amb les típiques estades que ja no en queden de Sabadell. passadissos i a porta i porta a banda i banda i...
Cases angleses? No, no seria
no, el mateix. No, no són les cases angleses. Uh-huh. No. També n'hi havia que vivien en cases angleses, però aleshores les cases angleses tenien pis, en alguns casos el model tenia pisos, uns vivien al pis, els altres vivien a la planta baixa... Hi havia una superpoblació...
Apretada,
important.
No?
Sí, sí, sí.
Deus que hem pogut avançar en la investigació, has dit en descobrir històries personals, històries humanes, no? Perquè al final entenc que aquí el que estem construint és, per dir d'alguna manera, una mena de biografia, no? Intentant fer una mica de mena de biografia de qui eren aquestes persones que van trobar-se en aquesta situació, no?
Sí, d'ençà que vam tenir sobre la taula el projecte de les Stolpersteine, ha estat l'excusa. Ha estat l'excusa per dir, bueno, anem a aprofundir sobre les històries de vida d'aquestes persones. Ja ho havien fet investigadors de la ciutat prèviament, en Josep Maria Benagul, malauradament, desaparegut, els companys de l'arxiu, el Jordi Torruella, l'Antonio Onetti, havien ja publicat articles a la revista Raona, m'han fet el primer treball per dir, aquests són els deportats que tenim documentats. I nosaltres, des del Museu d'Història, el que hem fet ha sigut aprofundir-hi més. Perquè hem tingut l'oportunitat, hi ha noves fonts, noves bases de dades internacionals, accessibles online, en línia, el nou banc de memòria del Memorial Democràtic, que ha volcat tota la informació que es tenen dels deportats republicans espanyols i catalans. Són camps que la investigació ens obre per aprofundir i per conèixer, per exemple, d'aquests deportats, el periple que van patir d'ençà que van anar a l'exili a França, no? A quins camps de concentració francesos els van internar, quins camps de presoners de guerra, quan són capturats per l'exèrcit nazi, van a parar, i finalment, en quins camps els deporten. Camps nazis, que ja és un altre univers, més bèstia. Uh-huh. La nostra intenció ha sigut aprofundir-hi. I posar-hi sobretot cara, que era una obsessió que teníem des del museu, posar-hi rostre en aquesta deportació. Perquè tot es queda amb noms, tot es queda amb articles acadèmics, tot es queda amb això
i amb xifres,
et falta un component humà, no? Quan tot aquest tema de la barbària nazi és tan inhumà, doncs hi vols posar rostre, hi vols posar una història familiar. També hem volgut aprofundir en la memòria de les famílies. I gràcies a aquesta obsessió que hem tingut en saber més coses d'aquests deportats, en buscar-los fotografies que ens poguessin identificar com eren, qui eren, quina cara tenien, en definitiva, perquè no es quedessin només en noms i en unes dades concretes i històriques, doncs hem tingut la sort de poder tenir molta, molta informació inèdita que fins ara no es tenia.
Què t'ha frapat més de tot el que heu trobat?
Bé, hi ha moltes històries molt frapants. A veure, dels 63 deportats, perquè pel camí, des del 2018, també n'han trobat 3 més de deportats que no teníem documentats. Quan jo dic que n'han trobat més és perquè les dades que tenien aleshores, amb aquests arxius internacionals, no ens havien fet referència a 3 persones més. Una que havia nascut a Sabadell, el Pere Sabater Carbonell, i dues que van venir a viure durant la guerra o abans de la guerra, poc abans de la guerra civil, que són el José García Campillo i el Josep Valldeperes Macià. No havien nascut aquí, havien nascut en altres llocs, però hem incorporat aquests 3 nous deportats.
Aleshores, per tant, ara quantes llambordes tenim?
Llambordes posades són 61, però dues d'aquestes llambordes que has esmentat no són de deportats, són de les germanes Massacs, que van ser massacrades en la famosa matança que va haver-hi a Oradour-sur-Glane l'any 44. És una altra història, aquesta. La història dels refugiats espanyols, catalans, que viuen una experiència que, evidentment,
tant,
en aquest cas...
Per tant, 61 llambordes a 59 deportats.
En aquest cas, són 59 deportats que tenen la seva llamborda deportats de camps nazis. Les dues germanes Massacs, que és una altra història, i en tenim demanades dues més d'aquests 3 nous, demanades al memorial, dues més per col·locar de nou, de vell nou, en el lloc que els hi tocarà.
Tenim la que tenim al museu, no?, d'aquell personatge...
Tenim la de l'Enric Tomàs Urpí, el capo de Gusen, que es va decidir de no posar-la, no instal·lar-la per no fer-li un homenatge, uh-huh. I ja està. Sí, si contem aquestes, són 60 llambordes Stolpersteine, pendents dues, i la tercera d'un d'aquests 3 nous no la posarem perquè ja la té posada a Olesa de Montserrat perquè és on va néixer. I hem decidit de no demanar-la. Històries frapants, m'has dit.
Sí, deia allò.
Bé,
alguna...
Hi ha germans que viuen la guerra d'Espanya, l'exili, la deportació i la mort en camps nazis. Dos germans, hi havia un a Can Rull i l'altre a la Serra d'en Camaró, el Malció i l'Esteve Canyelles Manyer, que eren minaires, que feien pous, feien pous d'aigua, i va morir, tots dos, al camp de Gusen. En canvi, també tenim històries de germans que sobreviuen, els Vial, l'Antonio Vial i el Miquel Vial. L'Antonio no era fill de Sabadell, no va viure mai a Sabadell, però sobreviuen, que segueixen un periple similar, van viure la guerra pràcticament junts, van anar al camp de concentració francesos junts, van anar al mateix camp de Mauthausen i Gusen, van ser internats en això i van sobreviure a la barbària nazi. Tenim gent que sobreviu, que són 23 d'aquests 63, i gent que va morir, que són 40 persones.
De fet, d'aquests 23 supervivents, suposo que també les seqüeles, no? Les ferides que deixa veure un horror com aquest deuen haver marcat la seva vida, no? Van marcar la seva vida, segur.
Bé, en el cas del Capo, la seva vida va quedar marcada al cap de dos dies. Va ser una revenja, va ser assassinat al propi camp, l'Enric Tomàs. No va sobreviure ni un dia i mig, per dir-ho en plata, no? Per la parlant en plata. D'altres, les seqüeles van ser molt bèsties. Tenim el cas d'un sabadellenc que es va suïcidar, en Joan Capelles. No va poder suportar les condicions de vida, trobar-se sol a l'exili, no sabem els detalls, però sí que podem, perquè justament la família ens ha pogut cedir correspondència i pot seguir aquesta melanconia, aquesta situació de desesperació, i tot eren seqüeles psicològiques, psiquiàtriques i de salut física. Va haver-hi deportats sabadellencs que van morir l'any 48, de tuberculosi, un cas en tenim documentat. Tenim altres casos que havien tornat a Sabadell, la família fa el que pot perquè recuperi la salut mental i acaben morint. Va haver-hi un que es va internar a l'Institut Pere Mates de Reus. Són històries molt dures en general. Els supervivents arrosseguen tot un pes de memòria molt, molt dura. I les famílies, el que van arrossegar durant tota la dictadura franquista i després la transició i d'això, va ser el silenci, el dolor i el desconeixement. Moltes famílies no sabien què havien passat amb els seus avis i besavis, amb els seus tiets, avis. No sabien res, pràcticament res, perquè no tothom conservava documentació d'aquest període.
I aquest és el principal deure que tenim ara, de fer aflorar aquelles històries?
Esclar, ja han passat molts anys,
Per això?
Passant moltíssims anys, han trigat molt a fer això. Ara això s'ha de... Això nosaltres des del museu vam voler i vam tenir, cal reconèixer, un èxit important, perquè vam fer una exposició per visualitzar. Això. Molta gent entrava al museu, veia aquesta exposició dels que vam titular els 60 deportats, ara ja en 63, i la gent quedava estranyada, però Sabadell va tenir deportats. Això de l'Holocaust és un terme que la gent associa amb tota l'exterminació jueva, però en canvi se n'ha parlat molt poc de tot el que va significar pels republicans espanyols exiliats, això de la deportació i el pacte que va haver-hi entre els governs alemany i franquista, entre el Hitler i el Franco, que els va marcar per tota la vida, els apàtrides. Aquests no són dels nostres, feu el que vulgueu amb ells, i van fer el que van voler, convertir-los en mà d'obra esclava en els camps de concentració i d'extermini, i quan ja no els servien, eliminar-los, literalment.
Dèiem que diumenge hi ha un recorregut, no? En aquest cas, quin serà el camí que fareu en aquest recorregut de diumenge?
Farem un doble itinerari, A la mateixa hora hem volgut territorialitzar una mica això de les llambordes perquè la gent conegui els seus veïns i veïnes que havien patit aquestes circumstàncies, aquells fets, i fem un itinerari per la Creu Alta, hem seleccionat unes quantes, i expliquem les històries de vida d'aquells deportats. En aquest recorregut, amb una explicació general, una introducció històrica de l'època, són gent que han patit dues guerres, és molt heavy, a part de l'exili entremig, i després expliquem cas per cas, no? Una mica el context, com era la ciutat, què va representar per ells primer haver d'anar a la guerra civil, quins oficis tenien, d'on procedien, quins orígens, perquè evidentment també veus tota la composició demogràfica de la ciutat d'aquell moment, d'aquell any zero, no? L'any zero és el juliol de 36, el cop d'estat, la rebel·lió militar, que provoca tot això. No ho hem d'oblidar. Tot això va passar perquè va passar allò. I aquí s'engega una metge que en el cas d'aquest micro, aquesta microhistòria, perquè estem parlant de milers de persones afectades, etcètera, milions de persones assassinades, exterminades en els camps nazis, i estem explicant la història de 63 persones, no? I en aquests itineraris, un serà per la Creu Alta i l'altre el fem al sud, al sector sud.
Per repassar també aquestes històries vitals,
sí,
eh?
Sí, visitarem algunes de les llambordes i explicarem les històries de vida, que ens permeten veure la pluralitat de la gent que hi va anar a parar, la gent que va anar a la guerra voluntària aquí, a la guerra civil, milicians, altres que hi van anar-hi perquè els hi va tocar, no ho oblidem, per lleva, perquè es van cridar i havien d'anar a la guerra, dels més de 6.000 sabadellencs que van anar a la guerra civil.
Més de 6.000 sabadellencs, eh?
Sí, més 6.325. Això ho ha comptat a l'Esteve Déu gairebé un per un. No, gairebé no, segur que ho ha fet. Sempre acaben apareixent. Això de les xifres té un risc, és que quan les vols tancar no les tanques mai.
Clar, això et volia preguntar. Opcions de que surtin nous deportats encara hi són? O ara ja, amb tot el que
mira,
hem manegat de dades...
Que es van esperar, aquests tres que han aparegut, diríem, que hem documentat de nou, ha sigut també gràcies a la col·laboració de la Miquel de Mauthausen, o Juan Manuel Calvo, que ens va, durant la pandèmia, aquell any que la gent no sabia què fer, no? La gent que es va dedicar a furgar amb arxius, amb documentació, amb seguir amb les seves dèries, intentar, aquests van ser nosaltres també, i ens va donar aquestes pistes, que he trobat els arxius d'Arolsen, que són els arxius alemanys on conserven tota la memòria documental dels camps nazis, he trobat un que diu que és de Sabadell. T'ha cridat l'alerta, ja comences a estirar el fil i comences a trucar a l'arxiu històric d'aquí, comences a investigar i vols aprofundir-hi, necessites aprofundir-hi perquè d'aquesta gent els has de treure de l'anonimat, els has de treure la llum, has d'explicar les històries d'aquesta gent, no poden quedar en l'oblit, has de recuperar la memòria. És una manera de dignificar el que van haver de patir, tant ells com els seus descendents. Pensa que això, tot això s'ha aixecat en terceres generacions ja. Han trigat moltíssims anys, ja fa més de 80 anys que va acabar tot allò. I han trigat moltíssim, aquest país no ha reparat res. Hi ha gent d'aquesta que va patir la deportació, poca gent que ha aconseguit que se li repari econòmicament des dels governs alemanys i francesos tot aquest patiment dels seus ascendents. Des d'aquests governs alemany, d'això, el govern espanyol no ha reparat mai tot el que va representar la repressió franquista, la dictadura i la guerra civil provocada per una rebel·lió militar.
Em deies abans que havies portat molta documentació perquè volies llegir alguna cosa i ara m'has estat intrigada, no sé si...
Pot tenir a veure amb algun altre tema.
Amb algun altre tema. Perfecte, doncs som-hi amb l'altre tema, perquè dèiem, avui també fa 84 anys de l'entrada de les tropes de Franco a la ciutat de Sabadell. Què en sabem d'aquell dia, Genís?
Bueno, sabem que el dia anterior, el 26 de gener, les tropes franquistes havien ocupat Terrassa, la ciutat veïna, i que s'apropaven tant pel nord com pel sud i per l'oest, les tropes de Franco. I la ciutat estava expectant en aquesta entrada imminent de les tropes de l'exèrcit franquista, bàsicament això.
Per on van entrar?
Van entrar per la banda de Sant Quirze, Sant Quirze del Vallès, perquè ja havien ocupat, com us he dit, Terrassa. Les primeres tropes que entren aquí eren escamots i, bueno, hi eren les tropes italianes, uns grups de salt italians, les fletxes blaves, que en deien, fletxa Churre, i la brigada Littorio. Després van venir també cossos de la Legió Còndor, Alemanya, els cossos de les tropes, els cossos de la Guàrdia Mora, que en deien, les tropes marroquines, i finalment l'exèrcit regular pròpiament nacional, diríem, que s'identificam com a nacionals. Per allà entren, i també per la banda del sud, per la banda de la Creu de Barberà. I això passa el 27, a primera hora del matí. Ja per la nit hi havia hagut algunes entrades d'escamots, i evidentment... ja s'havia produït la desbandada, no? La desbandada dels quadres, dels que quedaven, dels quadres sindicals, de les tropes, hi havia les tropes de l'Enrique Lister aquí, i havien fugit pel Pont de la Salut i cap en direcció al Vallès Oriental i cap al nord, cap a Girona.
Mm-hmm. Va ser un passeig, d'alguna manera? Com va reaccionar la societat civil? En sabem alguna
cosa? Bé, a veure, Sabadell era una ciutat molt republicana, molt laica, molt progressista, molt liberal. Havien fugit totes les forces, diríem, susceptibles de patir els estralls dels primers mesos revolucionaris. Havien fugit els fabricants, les famílies més benestants de Sabadell s'havien refugiat al nord, a la zona ocupada per l'exèrcit franquista, Sant Sebastià, amb altres d'això, havien marxat a Itàlia també, a Roma i tal. Però, clar, evidentment, la gent estava espantada. Molta gent de Sabadell estava espantada i tancada a casa seva, i una altra gent, també molta gent, probablement, es va sentir alleugerida perquè veien que s'acabava la guerra. No hem de deixar de pensar en què la guerra havia portat molts estralls a les famílies, havia portat pèrdues. Si no m'equivoco amb les xifres que tenim, van morir al front 563 persones, havien perdut familiars a la guerra, entre morts i desapareguts, i aquesta gent el que volia és que s'acabés tot allò, també. Van posar domassos, algunes famílies domassos, llençols blancs, no hi havia banderes espanyoles aleshores per treure, i van rebre alguns els van rebre amb alegria, la gent ja va sortir perquè s'acabava la guerra, bàsicament, i molta gent amb l'expectativa de veure què passaria, i de seguida van ser aquí al passar, no? Si vols que llegeixi alguna cosa...
Va, sí, que em tens intrigada.
No, home, no et pensis que d'allò, eh? A veure, per exemple, Joan Bistuer, que era un soldat que havia lluitat amb l'exèrcit republicà, ens esmenta, diu, han vingut molts italians i alemanys que han ocupat les millors cases. Això és el que passa els primers dies. Diu, per tota la ciutat, per tots els carrers, només trobes alemanys de la Legió Còndor, que són els tècnics, un verdader exèrcit. Diu, els alemanys sembla que augmenten i tots els carrers en van plens. Es veuen molts indicadors en alemany i molts cotxes d'ells i gairebé tots porten pistola i molts prenen fotografia. Un fragment més i diu, les noies sempre van amb ells i sembla que no hagin vist mai un home. Pensa que és una població també que està molt marmada d'homes, que havien marxat al... Això, els que marxaven a l'exili, més d'un miler de sabadellencs. Més de 1.300 persones van a l'exili. Han marxat ja, Entre els soldats de la retirada...
I dones, menys de 2.000 persones, no?
Sí,
entre
sí,
una cosa
sí.
I l'altra.
I la veritat és que, clar, Sabadell està mancada de persones, de treballadors, de gent que havia passat a la guerra, etc etc. Hi ha altres testimonis que parlen d'aquest impacte que tenen l'arribada d'aquestes tropes més preparades per la guerra, no? Perquè tots sabem que l'exèrcit nazi el que va fer aquí va ser experimentar amb el que vindria després de la Segona Guerra Mundial. Hi ha algunes fotografies inèdites d'aquesta de la Legió Còndor. Hi ha el testimoni del Francesc Garriga, que és molt bo, que era el fill d'un fabricant tèxtil, que diu, el dia 27 de gener del 39, la mare ens diu que la guerra aquí a Sabadell ja s'ha acabat i que el pare i l'avi tornaran aviat. Eren aquests fabricants que havien marxat abans, just al moment de la guerra, no? I que els cosins vindran d'Itàlia i de Sant Sebastià, on estaven refugiats. A l'endemà, el carrer s'omple de vehicles molt grans, verdosos, són plens de soldats alemanys, vesteixen perfectes uniformes, van ben pentinats i porten grans botes brillants. Aquest era l'exèrcit nazi, Ocupen la casa de l'oncle, ocupaven les cases de benestants, al carrer Font Nova, i estableixen el seu quarter general. Són gent d'aviació i els comandaments de la Legió Còndor. La nostra casa dona dos carrers i un d'ells serveix per aparcar-hi tota mena de vehicles. Uns porten grans reflectors de llum, altres pals i fils de telefonia, altres fan de cuina i de menjador. L'animació és gran. Bueno, va parlar de que al final tot és una festa per ells, que canten, que toquen a l'acordió i que tot era una festassa. Per aquests soldats, són els ocupants, són els vencedors, han ocupat aquesta ciutat. I hi ha molts altres testimonis de sabadellencs del barri de Gràcia, el Joan Moles, que també en parla, d'unes parts de les tropes que es situen aquí i allà.
Doncs, Genís, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Avui a la tarda a les 6, tradicional ofrena a les víctimes del nazisme al monòlit instal·lat a la plaça Montserrat Roig, també aquests itineraris guiats del diumenge, també d'altres cites, el dia 5 de febrer, sortida per diferents escenaris de l'exili, en aquest cas, i el dia 8, una xerrada amb el professor Martí Marín sobre la repressió franquista a Sabadell. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.